16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 68 de la tercera temporada de 13. I ara sí, fred. I només ens manquen 10 dies, escassos dies, per començar l'estació més blanca, l'hivern. És època de fred, fang i neu, és època de ciclocross, duatlons de muntanya, crossos i esquimó. Si teniu fred i la roba que porteu no és prou tèrmica, si el vostre down jacket és de fireta, penseu que un bon loftofat, l'estofat del sud de Bulgària, sempre us mantindrà calents. Benvinguts al programa dels esports de fons, 13, on amb fred, calor, neu o vent, i estem la mar de bé. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material i psicologia amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots. És la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'esports de fons addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i l'Anna Moró, sota la supervisió tècnica de Toni González i el seu superequip de becaris, la Xisca Alberti i l'Iker Page. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-los de forma més segura i satisfactòria, perquè sempre en gaudiu i ho feu de forma plena. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. És l'hora de 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tenim avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, tertúlia amb els habituals de la taula de 13, l'heroïna invisible, una ciutadana comú, una jove estudiant de cafè apassionada dels esports de fons immersa en la rutina diària, la Marta Avellan. El repte, la secció on desafiem els límits de l'equip de 13. I ara, pugeu el volum amb cura, les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Repassem el que ha estat notícia. Anem amb les cròniques de la setmana. Esquimo, amb Xavi Palaí.
Bones a tots, equip de 13. Avui us porto una notícia olímpica, i és que Ot Ferrer, Maria Costa, Ares Torra i Marc Ràdua seran els primers olímpics en esquí de muntanya del país. Els quatre joves esquiadors catalans han estat convocats per a la selecció de la FEDME, que competirà el pròxim mes de gener a Lausana, a Suïssa, en els Jocs Olímpics de la Joventut d'hivern. Recordem que els Jocs Olímpics de la Joventut són uns jocs esportius quadriennals, és a dir, 4 anys, com els normals, promoguts pel Comitè Olímpic Internacional i en el qual participen atletes de tot el món d'entre 14 i 18 anys. El juliol del 2017, pels que aneu més despistats, el Comitè Olímpic Internacional va anunciar que l'esquí de muntanya formaria part del programa dels Jocs Olímpics de la Joventut d'hivern. És a dir, és el primer pas per a aquest esport per a participar, qui sap, potser en un futur, en els Jocs Olímpics d'hivern normals i corrents. Per tant, és una notícia molt important. I el que hem de destacar és que els quatre esquiadors que podia portar la FEDME són catalans, són de la FEC, i és més, són del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya. És a dir, això demostra que aquí s'està fent una molt bona feina. Aplaudiu, exacte, gràcies. L'enhorabona pel centre. I Ot Ferrer, per exemple, hem de recordar que l'any passat va guanyar un mundial en categoria júnior a Suïssa i va endur-se ni més ni menys la medalla de plata en la modalitat d'esprints. Els mundials del món és on van els millors atletes d'aquest esquí, per tant, no, és un mèrit molt important. Per tant, també felicitats per l'Ot i la resta de companys del centre.
Triatló i duatló, amb Robert Mayoral.
Molt bones, Aleix i equip de 13. Una setmana més aquí parlant de triatló. Ja, aquest any 2019 ja va acabant. Les últimes proves ja estan arribant al seu final, i aquest cap de setmana hem tingut activitat de 70.3 a Bahrain i a Indian Wells, la quinta. amb dos proves de molt de nivell i amb diversos triatletes acabant l'any amb molt bona forma. Parlarem d'això i parlarem també del campionat d'Europa de cross, on hem tingut també 5 triatletes top participant en els seus respectius països. Començarem amb el 70.3 de Bahrein. En un dia molt calorós, com és costum a la zona, es disputava el campionat mig-oest de la distància 70.3. En categoria masculina, un grup de 7 triatletes, on estaven tots els favorits, sortien d'una natació molt ràpida en 22 minuts i 20 segons. Aquest grup de favorits es reduiria a 5 en el sector ciclista, amb Christian Blumenfeld com a cap de cursa, seguit per Casper Stones, Bakkegaard, Canuté i Philip Graves. Tots ells completen un rapidíssim tram ciclista en menys de 2 hores, hora 51-56, una mitjana propera als 50 km hora. El tram a peu, Blumenfeld surt per totes i amb un parcial destructor de 1.07 a la mitja es fa amb el rècord de la prova, 3.25, 11 segons, el half més ràpid de la història. Caldria veure si les distàncies són del tot correctes i tal, però bueno, es parla de rècord de la prova i victòria. Segon va ser Bakkegaard a 3.54, també seria un rècord de la prova si no hagués guanyat Blumenfeld, i Stones tercer, però ja a 7 minuts 44 segons. Semblant cursa, vam tenir en categoria femenina, on un grup de 5 triatletes encapçalen la prova des del sector de natació, amb Holly Lawrence al capdavant de tot, la màxima favorita a la prova. Al sector ciclista, primerament, el grup queda reduït a 4, amb la favorita al davant. Posteriorment, aquest grup s'amplia en 2 unitats més que arriben des del darrere i s'incorporen a la guerra final al sector a peu. Holly Lawrence és qui posa terra de per mig a partir de mitja cursa i se'n va directe cap a la victòria, pulveritzant també el rècord de la prova en categoria femenina i guanyant per tercer cop la prova, com Christian Blumenfeld, també tercera vegada que guanya aquesta prova, el 70.3 de Bahrein. Jodie Stimson és segona a 2.37 i Clary Hunt tercera a 3 minuts. A Indian Wells el protagonista va ser Lionel Sanders, també en una distància 70.3. Cedia algo més de 3 minuts respecte a Lagerstrom, el més ràpid a l'aigua, però el quilòmetre 45 de ciclisme ja liderava la prova i amb un parcial de 2 hores justes i 49 segons arribava en solitari a la T2, amb un minut i mig sobre Lagerstrom, que havia estat el primer al sector de natació, i 3 minuts més sobre la resta de favorits. A la cursa a peu, sense anar a tope, va dominar aquest sector també i amb una mitja discreta de 1.12 va guanyar la prova en 3.43 i 36 segons, 4.09 sobre Lagerstrom i 8 minuts sobre Tagol tercer. En categoria femenina, Paula Findlay, també canadenca, va guanyar la prova en solitari, líder des dels primers metres de natació i fent tota la prova en solitari. El seu crono final, 4.07, i a 7 minuts entrava l'americana Alisa Dohela i a 10 Chelsea Sodaro. I per acabar, parlarem del campionat d'Europa de cross. Aquí en complementarem amb el company Jure.
Sí, i tant, perquè hi ha hagut coses bastant interessants també, i veure nom de triatletes.
Sí.
Fins ara ho vèiem amb ruta, amb carreres així, no? Però, ostres, veure's en un campionat internacional dona molt del que parla.
Aquí demostra que també s'està corrent molt i molt ràpid en el món del triatló.
Totalment.
Tot i que són categories menors, no són absolutes.
Exacte.
Però bueno, hi ha gent que promet molt, no? Així doncs, hem tingut fins a 5 triatletes al Campionat d'Europa. La suïssa Delia Esclavas, en categoria júnior, que va ser quarta. El britànic Matthew Willis, també júnior, novè. L'únic espanyol que vam tenir era Miguel Vidal, júnior també.
Exacte.
I va fer 56è. A 1.015, per això, del guanyador, Jacob Ingebrigtsen.
Sí, sí, va estar molt apretada la classificació traient a Jacob. La resta, sí, van estar molt, molt apretadets.
Molt apretats. Molta gent en aquí, però tot i ser només un minut sobre un fora de sèrie com és un especialista.
Exacte.
És un temps a destacar. I també el britànic Alex Yee, que va ser 12è sub-23. També vam tenir l'alemana Lisa Terch, 8è, també en categoria sub-23. I fins aquí...
Espectacular.
Fins aquí el món de triatló.
Trail Running, amb Aniol Riba.
Bones, Aleix, i bones, companys de 13. Tornem a estar aquí una setmana més. Després de la setmana passada haver parlat amb l'Oriol Cardona, fa dies que us estem dient que la temporada ja es va acabant i queden ja, les engrunes d'aquesta temporada, que ha sigut una temporada espectacular, amb molts rècords que s'han batut al llarg de diferents proves, però encara queden, això, les engrunes, les últimes pinzellades, fora ja de tots els circuits mundials. S'han acabat les Migu Run, s'han acabat les Golden Trails, s'han fet els dos mundials, i ara ja queden, això, les petites curses o petites grans curses per acabar de tancar l'any, i on alguns dels millors atletes del món encara participen per mantenir les cames fresques, no sabem si per patrocinadors o pot ser per totes dues coses. I amb tota aquesta informació que us acabem de donar, us volem explicar la cursa que s'ha disputat aquest cap de setmana amb un molt bon cartell a les Illes Canàries. Atenció, perquè a la K42 Canàries Anaga, una cursa de 45 km i 2.600 metres, hi havia un cartell que feia un goig espectacular. Zahid Aitmalek, Miguel Heras, Yngwie Kaspersen, Tom Owens, estem parlant d'uns dels noms de l'any, de la temporada dels quals n'hem estat parlant. Doncs tots aquests noms estaven allà en aquesta cursa a les Illes Canàries, una cursa, com diem, de 45 km i 2.600 metres de desnivell, que va guanyar qui? Va, qui diríeu que va guanyar? Amb aquests noms que he dit,
Jo crec que el Zahid.
Zahid.
Heras.
Heras.
Jo, clar, jo apostaria també pel Zahid.
Doncs atenció, perquè aquí el veterano, efectivament, Miguel Heras, el veterà, va guanyar més amb un nou rècord de la prova. El que dèiem, temporada espectacular, però és que ni tan sols quan ja s'està allò acabant, que sembla que potser els atletes estan ja més de descans, pretemporada, agafant volum per... No. Miguel Heras, el veterà, que es va imposar amb una autoritat espectacular. Nou rècord de la prova, 3 hores 52 minuts. Atenció, perquè Zahid Aitmalek, que va arribar segon, 4 hores 11 minuts. Si estem parlant d'una diferència de 19 minuts entre Miguel Heras i Zahid, i Tom Owens, tercera posició, 4-13. No, espectacular. Però és que no només va batre el rècord Miguel Heras, sinó que Yngwie Kaspersen també es va emportar el rècord de la prova. Li va arrebatar el rècord a la holandesa Ragna de Bats, amb un temps de 4 hores 45 minuts per Yngwie Kaspersen. En segona posició, l'escocesa Hannah Mianwey i Vianney González va completar.
Sí, dos rècords, no?
Dos rècords.
Tant en noves com en dones.
Exacte.
No parem de batre rècords a tot arreu.
És espectacular.
Cada setmana, cada prova...
Sí. I de fet, no només en el trail running. O sigui, això estem veient que és una tendència... que aquest any, jo tinc la sensació que aquest any ha sigut un any en que en moltes disciplines els rècords han anat caient i han anat caient. Vam tenir el sub 2 hores del Kipchoge en marató, hem tingut rècords del Kilian a la Zirsinal, hem tingut rècords en moltíssimes proves i donaria molt per parlar.
I els que vindran.
I els que vindran.
Ah, però cada vegada es va posar més difícil, perquè això ha de tenir un límit.
De moment no es troba aquest límit.
No es troba, però... no es troba, però jo crec que encara es pot tirar més. Potser després en podem parlar. Doncs fins aquí l'actualitat del trail d'aquesta setmana, i us recordem que si voleu recuperar l'entrevista que vam fer la setmana passada amb l'Oriol Cardona, on ens explicava com li va anar tota la temporada passada i que ens va estar explicant coses molt, molt interessants, podeu recuperar-ho en el podcast que està penjat a la web.
Atletisme amb Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix i companys de 13. Abans el Robert ja ens ha fet una mica l'entradeta, no?, de l'estrella aquest cap de setmana en quant a proves, que ha sigut el Campionat d'Europa de Cross, que es disputava a Lisboa. Però el deixarem una mica pel final, així en podem parlar una mica tots, i ens en anem fins a les terres segovianes, a una localitat petita i molt desconeguda, si més no per mi molt desconeguda, i que no crida molt l'atenció, però que plega un cross molt antic i que no és de categoria internacional, però sí molt important a nivell nacional. Estem parlant del cross de Cantimpalos, on Thierry Endicumenayo, Albert Chemutai i Awet Hapte fan el podi masculí rebaixant els 31 minuts de la cursa en un circuit un tant enfangat. Javi Guerra, com sempre, donant la cara per entrar en quarta posició i primer espanyol, tot disfrutant d'un públic entregadíssim. Victòria nacional en femenines per Elena García en un final molt, molt, molt apretat amb Caterine Tisalema i Beatriz Álvarez. I de Cantimpalos viatgem fins a Lisboa, on, com bé hem dit al principi, el Robert ja ens ha trepitjat una mica els talons i ens avançava la gran cita del cap de setmana. Campionat d'Europa de cross, on hem tingut, doncs, naturalment, tots els equips, des de categories sots 20 a sots 23 i el sènior, també el relleu mixte de la selecció espanyola, disputant allà amb les màximes expectatives que sempre pot generar un campionat així. Com bé deia el Robert, amb un triatleta dins de l'equip en categoria sots 20. Bé, cal destacar que aquí els dos grans puntals han estat a l'equip sènior masculí aconseguint un bronze com a equips i a nivell individual en la categoria sots 23 masculí amb el tercer classificat Abdesamat Okelfen, el qual el tindrem en primícia en una estona aquí a la taula de 13. Repassant els resultats, ens trobem en categoria sots 20, on la selecció espanyola ha aconseguit un 8è lloc en categoria femenina i 9è en categoria masculina, destacant les actuacions de Carla Arce en 16a posició i Pol Oriach en 13a. Si ens anem a la categoria sots 23, a 5a posició per l'equip espanyol, amb una gran 10a posició per Cristina Ruiz i la 21a posició per Laia Casajoana, l'atleta de Sabadell. Sí, una pena, ho dic una mica així, perquè la retirada de Celi Anton, la capitana de l'equip, ha fet que les expectatives del podi per la selecció espanyola s'esvaïssin i optessin a aquestes posicions, doncs, una mica a prop de la medalla de xocolata. En categoria masculina, com bé destacàvem, la gran tercera posició d'Abdesamat llançava a l'equip fins a la 5a posició, igual que les noies, acompanyat d'un Ignacio Fontes en 13a posició i Tarico Novales en 34a posició. El sènior femení, amb una destacada actuació d'Idenia Sánchez Escribano amb 16a posició, simplement podia optar a una plaça de finalista, en aquest cas de la 8a. I el sènior masculí, també parlem una mica així, perquè la retirada del capità de l'equip, o la retirada del puntal de l'equip que més bones actuacions havia tingut, a Osama Omez, que havíem parlat d'ell amb la victòria al cross internacional de Tapuerca per davant de Tiroitis, de Yeko, de grans figures mundials, de campions del món de la disciplina, es retirava a mitja carrera perquè anava en una posició que no li agradava. Estava en 14a, 15a posició aquell moment i decidia retirar-se perquè no optava a podi. Aquest cop va ser bastant dur per la selecció, però cal destacar on Toni Abadía, Carlos Mayo i Fernando Carro, que van decidir tirar encara amb més força, deixar-se la pell, arribar extenuats a terra, morts a l'últim metre, però celebrar així una tercera posició, un bronze a nivell nacional d'equip, que crec jo que més celebrat no pot estar. I amb això agafem la trucada ara a Abdesamat Okelfen, que ens explicarà una mica com ha plantejat aquesta, bueno, com ha viscut més que plantejat aquesta segona gran cita amb campionat internacional i aquesta segona medalla que s'endú cap a casa seva. Bones, Abdesa.
Hola, Jure, què tal?
Jo bé, i tu em sembla que molt feliç, no?
La veritat és que estic molt content. Arribar a casa amb la medalla ha sigut una cosa inolvidable.
Tu esperaves això per començar? Perquè crec que és una de les coses que potser ens estem preguntant tots aquí. Era aquesta l'expectativa? Era diferent?
L'expectativa que tenim sempre a l'arribar a un dels campionats d'Europa i en bon estat de forma és guanyar, però sempre amb l'objectiu d'intentar estar endavant i sabent que els altres, que també volen estar endavant, que et poden guanyar o no, si guanyem un bronze o una plata, hem d'estar contents.
Totalment, bueno, vaja, en el quart no li diguis que no estàs content quan has quedat just davant seu, no?, i li has tret aquest ple. Primer de tot...
Sí, la veritat que sí, tens raó. Sí, que tens molta raó.
I el que t'anava a preguntar és molt curiós, és la teva segona internacionalitat i la segona medalla que aconsegueixes. Tu vas a medalla per internacionalitat i això crec jo que ho fa molt poca gent. Llavors, com valores aquest fet de després del que ha costat arribar a poder anar a un internacional per tot el tema personal que coneixem, com valores cada actuació que estàs aconseguint?
La veritat que al Campionat d'Europa Sub-23 a Gable anàvem amb l'objectiu d'intentar fer-lo el màxim de bé i poder gaudir del campionat i intentar fer una medalla, i la vam aconseguir. I la veritat que ahir al Campionat d'Europa de cross l'objectiu era guanyar, i sabent que era el meu primer Campionat d'Europa de cross i el segon com a internacional amb l'Espanyola, crec que va ser com, hem d'aconseguir una medalla com sigui, i jo crec que l'objectiu, el meu objectiu en cada campionat, tant que sigui d'Europa o d'Espanya o del món, és intentar arribar a aconseguir una medalla.
I vaya, vaya objectiu et poses, perquè és molt, molt, molt gran aquest objectiu. Bé, es quedava
la veritat
teu...
que sí. Per mi els objectius han de ser com més grans siguin millor, així quan intentes més assolir-los amb més força.
Totalment, amb això crec que tots els companys també et recolzen, i és molt important tenir aquestes metes que et motivin i que et facin sortir cada dia entrenant amb ganes, no?
Sí, la veritat.
T'anava a preguntar per la cursa en si, no? Com la vas plantejar? Perquè dius l'objectiu de guanyar, sí que és veritat que davant tenies a un rival molt potent i crec que que no és gens desconegut, després d'haver guanyat les dues edicions anteriors, a Jimmy Gressier, no? Com ho plantejaves?
La veritat que el dia abans vaig estar parlant amb Maria Carbó, inclús també amb alguns altres de la Federació Espanyola, com és Enrique Pascual, i bueno, la Maria em va comentar que hem de sortir, com el circuit era molt dur, hem pensat sortir bastant reguladors, enrere, molt tranquils, i intentar acabar amb força als últims quilòmetres. I jo he sortit amb aquesta mentalitat, però mai saps el que pot passar el mateix dia en aquell moment de la cursa. Vaig sortir una mica enrere, molt tranquil, però els tres atletes que estaven com a favorits se'n van anar del grup. I aquell moment va ser com, hòstia, crec que se m'ha anat molt i haig d'anar per ells, i aquell va ser un desgast bastant fort. I que ho vaig haver de pagar a l'última volta. Però encara així, jo crec que en cada cursa s'ha de sortir una mica més valent del que he sortit l'altre dia.
Bueno, va sortir una mica previsor també per potser veient com la gent patia, no?, a les curses anteriors a la teva.
Sí, la veritat que tots els atletes de la federació, tant el sub-20 com les noies, ens han comentat que l'última volta els ha costat i que la pujada era molt, molt dura i que el circuit era molt inestable, tant el ritme com a les baixades i a les pujades, i d'això també ve que, hosti, m'haig de conservar una mica per intentar arribar molt millor que ells al final. Però al final no va ser així, crec que vaig arribar una mica més patidor i vaig tenir com uns 1.500 metres on vaig canviar molt el ritme per intentar anar a caçar-los, i aquell va ser un dels moments en els que vaig desgastar més en carrera.
Bueno, però potser va ser una estratègia encertada i arrel d'aquesta estratègia t'adjudiques aquesta tercera posició al podi, així que tampoc
sí.
No li donaria més voltes, sí. Perquè crec que pots disfrutar-la de valent aquesta medalla i tornar a casa amb un aprenentatge ben gran.
Sí, jo crec que en cada campionat estic aprenent molt. En el 10.000 no vaig treure la medalla i els dos dies al 5.000 vaig haver d'aprendre del 10.000, jo crec que avui he après del 10.000, del 5.000, i avui i l'altre dia del Campionat d'Europa de Cross, crec que al següent intentarem aprendre més i intentar més anar per l'or.
I ara que has dit el següent, i ja tanquem aquí la mini intervenció, què et planteges? A on està el següent repte, aquest repte que et motivi, aquest repte gran que et planteges sempre, a on tens posat la mirada?
La veritat que la mirada la tinc pujada a l'aire lliure als 5.000 metres. Crec que aquest és el meu objectiu principal d'aquest any. Intentar assolir una marca molt, molt bona. Sí, ha de ser molt bona per intentar veure si podem fer la mínima pels Jocs Olímpics. Són paraules molt, molt grans, però és un objectiu. Jo crec que m'ho poso i si s'assoleix molt bé, i si no, seguir treballant.
Tenim clar la marca objectiu, doncs? La tens ben fixada entre cella i cella?
Sí, la veritat que la marca i l'objectiu els tinc, com t'he dit abans, l'objectiu seria els Jocs Olímpics i la marca baixar dels 13-12, que seria la mínima pels Jocs Olímpics.
Doncs, companys, de 13 a 13-12 en un 5.000, li enviem totes les nostres forces, a veure si li ajuda.
Les necessitarà, sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Abdessa. Bé, medalla de bronze en aquest Campionat d'Europa de Cross, a la teva primera gran cita en el món del cross, ajudant a l'equip a fer una cinquena posició molt meritòria. Et desitgem el millor, esperem que d'aquesta et recuperis aviat i ja tornis a enganxar els bons entrenaments, i a la propera que et veiem no dubtis que des d'aquí t'estarem impulsant des de 13 perquè surtin les coses el millor possible. Moltes gràcies
a Tessa. Moltes gràcies, Ràdio Sabadell. Lliure, moltes gràcies.
Ens veiem aviat.
Que vagi bé.
I amb aquesta entrevista doncs tanquem l'actualitat d'aquest cap de setmana pel que fa al món de l'atletisme.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Arriba el moment de conèixer qui és l'autèntica heroïna del 13 d'avui.
L'heroi invisible. Coneixes el teu veí?
Si passegeu pels carrers peatonals del centre de Sabadell, coneixereu un dels establiments emblemàtics de la ciutat, el Forn de Pa Carreres. Darrere del seu taulell trobareu un reguitzell de noies. Una d'elles, una jove de 22 anys, de grans ulls verds, us somriurà i us dirà què és el que desitgeu. Potser us semblarà una noia simpàtica i agradable, però en realitat, sota l'aparença de subtil fornera, s'hi amaga una apassionada dels esports de fons. S'hi amaga una autèntica heroïna invisible. Ella és la Marta. Ella és la Marta Avellán. Marta Avellán Sanz, estudiant del grau CAFE, dependent del Forn de Pa Carreres. Cabell castany i ben llis. 22 anys, de Sabadell. 54 quilos de pes, 1,56 m. Practica el trail running. El seu llibre favorit, El Código da Vinci. Cançó, Titanium. Una pel·lícula, Memòries d'una geisha. Un menjar, la crema de carbassa. Una beguda, el batut de vainilla. Un defecte, massa perfeccionista. Una virtut, l'optimisme. Instagram, per si la voleu seguir, Marta Avellán Sanz. Marta, bones, com estem?
Doncs bé, expectants.
Expectants, escolta'm, no siguis massa perfeccionista tampoc, perquè ara et volem conèixer, però com que sabem que tot t'ho agafes bé i sempre li saps trobar el cantó bo, doncs creiem que segur que hi estiràs a gust. Escolta'm una cosa, aviam, primer de tot, déu-n'hi-do, no? Això de combinar estudiar i treballar, amb encara que sigui que és mitja jornada el que treballes, com
no,
va això?
No, treballo de moment jornada completa, però bueno, m'ho puc combinar de moment bastant bé. Pels matins vaig a la uni, a la tarda treballo, plego bueno, ben tard, i entreno doncs ara mateix quan puc, la veritat, però bueno, sempre intento buscar espai.
Però escolta'm, això vol dir que aviam, si contem hores a la uni, si estudies CAFE, doncs vol dir que has de destinar una estona també a arribar-hi, perquè sí, diguéssim que aquí al costat no estaria l'INEF, i llavors vol dir que estàs destinant més de potser què, 14 hores entre treballar i estudiar?
Sí, bueno, també dilluns i dimarts tinc l'oportunitat de plegar abans, perquè si no arribaria a temps a tot, però bueno, de moment arribo, el dia que no arribi ja pues, valoraré a veure.
Tens 22 anys, clar, tot el teu cos té encara molta energia i molta vitalitat, i escolta'm una cosa, però llavors quan treus tu el temps per poder entrenar, per fer la teva fons addicció?
Ara m'agradaria trobar més temps, no el tinc tot, però bueno, intento distribuir de la millor manera que pugui. Sí que és cert que quan no treballava pues, li dedicava moltes més hores i per tant rendia molt més. Ara segueixo rendint, no tant com m'agradaria, però bueno, puc continuar-ho fent.
És a dir, que per exemple, d'una setmana, que són 7 dies, uh-huh, això no m'acabo d'inventar cap cosa, és així, una setmana són 7 dies, aquí fem així. Però de 7 dies, quants dies treballes? 6? 5?
6.
Treballes 6 dies.
Treballo de dilluns a dissabte.
De dilluns a dissabte. Estudiat, el horari d'aquest quatrimestre, d'aquest segon quatrimestre, no sé com va molt això, és de dilluns a divendres, correcte?
Exacte, sí, sí.
Llavors, quantes sessions a la setmana pots entrenar tu, per exemple? Com va això? Com ho portes tu?
Ho porto. M'agradaria fer cada dia esport, sé que no puc fer-ne cada dia, però bueno, sí que 4 dies almenys els intento treure. Encara que sigui a les 10 de la nit sortir a córrer...
Ho fas, això? A les 10 de la nit surts a córrer?
Sí, sí, sí.
Però escolta'm...
Però perquè ho necessito.
Per poder...
No sé, és igual que hi ha gent que abans d'anar a dormir necessita beure's un got de llet, jo necessito sortir a córrer o fer alguna cosa d'esport.
Sí, a les 10 i tot això què fas? Et fiques al frontal, surts a córrer per la teva ciutat?
Vull dir, no hi ha problema. Al final és fosc només.
I no et fa cosa anar per allà a trobar bestioles pel bosc? O
sí, sempre hi ha, bueno, el típic et diu alguna cosa, però intentes passar i endavant. Sí que
bueno,
molts cops
quan volia dir bestioles, no volia dir bestioles
no,
de dues potes,
jo...
volia dir...
No, 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 jo em refereixo a les altres.
Clar, les bestioles que estan pel bosc no et fan patir, aquestes.
No, no. Aquestes no fan res.
Clar, escolta'm una cosa, llavors, aviam, i llavors què fas? T'autogestiones? Tens un pla d'entrenament? Com ho portes, jo? Què fas?
Bueno, molts cops, bueno, ara sobretot que tinc molt poc temps, m'entreno com puc, vull dir, no m'ho planifico gaire, la veritat, i en funció de les hores lliures que pugui treure, doncs dic, hosti, doncs les dedico a fer, doncs, run o natació o el que sigui. Sí que el cap de setmana, doncs, puc, tinc més temps, diumenge, tot i que també tinc que invertir part del dia a estudiar. Intento sobretot el diumenge anar amb bici, que és quan més temps.
Ah, pots fer una tirada llarga de bici.
Clar, per això.
És a dir, que no només corres, vas a nedar, vas a córrer, fas... Llavors vol dir que ets com una mica triatleta o una mica duatleta, o com
va
això?
En un procés, estic sí. Valorant a veure com ho visc. Però
com
sí.
Ho veus? Sí.
Bé, de moment bé, no ho sé. Per això agafar-li, eh?
Clar, però... ens ha dit un ocellet, que tenim aquí el paper aquí al damunt, que clar, tu abans entrenaves 50.000 hores al dia,
sí.
I clar, i ara que tens tantes obligacions entre a nivell de treballar i estudiar i tot això, com es porta aquesta mena de... la gestió aquesta de passar potser quantes hores? Potser en el teu moment de màxim esplendor d'entrenament,
no sé.
Què feies?
Potser feia 3 hores al dia i cada dia, vull dir, no dedicava un dia al descans, però perquè tampoc... No necessitava com el dia aquest de descans, que segur que m'aniria bé,
sí.
Però no necessitava fer esport. I ara que no puc fer tantes hores, sí que és difícil perquè a vegades dic, hosti, que si hagués seguit amb aquell ritme, ara potser estaria dalt de tot. Però bueno, hi ha altres prioritats, suposo, i si haig de tornar, ja tornaré.
Però, vull dir, clar, tens 22 anys.
Sí, vull dir,
no
que soc molt jove,
clar,
tinc temps.
No estem dient que acabis de tramitar la teva jubilació i que diguis que la teva projecció a nivell físic i esportiu encara
sí,
té...
Sí, tinc molt temps, clar. Jo ho entenc, soc molt jove. I també valoro que sent tan jove que m'agradi molt aquest esport i que m'agradi fer tant esport, també.
Llavors, escolta'm una cosa, aviam, si sabem que entrenaves, ens ho has dit, 21 hores a la setmana... de tota aquesta època que feies i que feies que li sumaves tantes hores i tot, tens un repte esportiu que poguéssim dir que tu estiguis com super orgullosa? És el fet d'entrenar aquestes hores, resulta que has competit, ens consta, això també ens ho ha passat l'ocellet i tot. Quin seria, a part de competicions o d'hores d'entrenació, tu a nivell teu, Marta Avellán, quin seria el teu repte assolit esportiu que estàs més orgullosa i que ho foia?
Vale. Jo crec, bueno, crec que és aquest, és el de la Montserrat Sky Race. Vaig fer la 24 quilòmetres.
Amb 22 anys ja has fet una cursa de muntanya de 24 quilòmetres.
Sí, he fet, però, per exemple, he fet la Marató de la Llanera també, però tot i que, jolín, és un bon repte, són 42 quilòmetres, no estic tan orgullosa d'aquell com el de la Montserrat. Per què? Perquè el meu problema quan corro per la muntanya, clar, el terreny és molt tècnic i jo pateixo les baixades. I la Montserrat Sky Race eren, pues, la meitat de la carrera era pujada i la fins a Sant Jeroni i l'altra meitat era baixada.
Estem un perfil de
I baixada
cursa
tècnica.
Tècnica, clar.
I bueno, per mi era un repte això, només pel temps, a veure quin temps faré, era més per a veure si arribo bé i no em faig mal durant el camí. I sí, vull dir, la veritat va anar molt bé. El temps també estic molt orgullosa del temps que vaig fer. I jo crec que aquesta per mi és la millor cursa que he fet.
Estàs contenta d'això?
Sí.
Per tant, si et preguntéssim, com a repte assolit aquest, si t'hagués de dir quin repte o quin somni esportiu t'agradaria assolir, sé que sé que sabem que tens molts anys encara per poder-t'ho plantejar, però ara, a dia d'avui, que evidentment els somnis estan per poder-se reescriure cada dia, quin seria el que en tot cas t'agradaria i diries, buah, m'encantaria estar aquí en aquesta línia sortida, o fer... Què seria?
Jo crec que seria l'Ultra Pirineu. Perquè fa 2 anys vaig anar a veure una mica i corria, el vam esperar a l'avituallament de Gòsol i tota l'emoció de bueno, com ho viu la gent o com el rep el familiar o qui sigui, ho vaig trobar molt maco i em van entrar ganes i tot de posar-me a córrer. I sempre m'he imaginat molts cops a la línia de meta de l'Ultra Pirineu, només per sentir l'emoció i... Bueno, ja no per... Hosti, són 100 quilòmetres. No, ja no només per això, sinó per com t'esperen els avituallaments, la gent que tenim, encara que no es coneguis, només per viure tot això.
Per tota la màgia que té embolcallat, bueno, una de les curses ultra, curses de llarga distància de muntanya, de, potser de les emblemàtiques de casa nostra. Home, està... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, tu per què creus, ara veient això de que ja has fet aquestes curses de 24, tot, que entrenaves tantes hores al dia, això de què creus que et ve? Eres, quan eres petita eres un cul inquiet, o t'estaves tot el dia segona taula i et deien, nena, seu aquí i tu t'asseies, o sempre era la que agafava la bici i donava voltes al voltant de la taula, com d'on ve tot això?
Sí, sempre he fet esport, o no el tema de fer esport, sinó sempre m'ha agradat moure'm, no estar quieta, o anem a fer això, anem a fer allò, sortim de casa, i al final tampoc trobar algú que em seguís el ritme, i dic, bueno, doncs ho faig pel meu compte, i sempre necessitava fer coses, llavors m'agradava molt córrer, corria per asfalt, vaig apuntar curses, però bueno, no li acabava de trobar allò de dir, hosti, m'agrada molt. I sí que em van animar uns amics a fer una cursa de muntanya, que era un quilòmetre vertical, allà a Alp, i em va agradar molt.
Aquesta es fa l'estiu, oi que sí? Aquesta és la
sí, a l'agost.
Sí.
Però em va agradar pel fet de trobar-li el límit al meu cos, per apretar i a veure fins on aguantava. I no sé, jo crec que és més aquesta sensació la que m'enganxa a l'esport, la de posar el cos al límit.
Però vull dir, per exemple, tu a casa vostra veniu de casa d'esportistes, de gent que ha competit, tot això, tu ho has vist? O senzillament és més que tu t'has trobat i tu t'hi has trobat el teu espai i te l'has fet?
Sí, jo m'he fet el meu espai. Està clar, el meu pare fa esport, juga a tennis, però no allò de dir... No a nivell competitiu,
esports de,
però...
I esports de fons potser no serien de la tradició.
No, tampoc. Jo que m'he anat fent l'espai a casa i jo entenc, i encara entenc, que no... Bueno, ells no comprenen que m'agradi tant o que li vulgui dedicar tantes hores o que em llevés a les 6 del matí per anar a córrer. Em deien que descansés, que no... Bueno, no ho entenien ni... Bueno, és normal, suposo, si no ho han fet.
Clar, han de conviure ja, una mica,
però... Sí, està clar. No els vull fer entendre, però bueno, és algo que m'agrada i...
Perquè clar, el cert és que quan veiem que clar, tens 22 anys, vol dir que tu ets una generació de ple, en ple boom de trail running, en plena generació Kilian Jornet i tot, vull dir que diguéssim que tu ja els primers referents que podies a nivell de parlar a nivell esportiu, si és que entens, seria, ja estàs plenament a nivell de, tant a nivell mediàtic com tot, ja estàs en una generació que esteu superbombardejats d'aquest aspecte, sí. I ja no és una cosa, sí que evidentment té algo romàntic, però vull dir que ja heu estat amb molta capacitat i amb molta informació que us ha arribat. Tu recordes la primera vegada que vas veure això de córrer algú per la muntanya, o el primer pensament que et ve al cap de quan eres petita, o tu veies gent que corria per la muntanya? Quin és el primer record que tens del món del trail running?
Mira, jo crec que fa uns anys, quan era més petita, teníem el costum dels meus pares agafar els dissabtes i diumenges i anar a pujar la Mola. I veia gent que, en vez de pujar caminant, doncs corria, i dic, hosti, mira, que curiós. Però vull dir, no li treia... No pensava, hosti, va, doncs ho intentaré, jo també aniré a córrer. Sí que és cert que també tenia al cap el Kilian Jornet, però perquè suposo que tothom el tenia, i vulguis o no, fa coses que no fa ningú. Però no sé com començar a córrer. Jo crec que em van ser uns amics que em van començar a animar a dir, prova això.
El club esportiu que ets, no sé si encara ets soci, com a mi, nosaltres t'havíem vist alguna vegada pel cercle sabadellès.
Sí, no, ja no, segueixo sent soci al cercle, no d'aquell del grup de RAN,
sí.
Però allà van haver-hi dos que feien curses de muntanya i em van dir, creiem que t'agradarà aquest món, prova-ho. I va ser quan vaig provar el quilòmetre vertical d'allà.
I vas
i em va agradar molt.
Clar.
I a poc a poc vaig anar deixant l'asfalt.
Carai. Escolta, Marta, doncs nosaltres el que voldríem és també, ja abans de que ens expliquis també si ets una miqueta maniàtica amb el menjar, si com t'agrada, perquè ens has dit que el que t'agrada més és la crema de carbassa.
Mm.
És curiosa, perquè jo si hagués de plantejar-li quan anava a casa meva àvia, diu, fes-me el que més t'agradi, crema de carbassa, potser no li hauria dit crema de carbassa, meva àvia ja no hi és, pobra dona, però vull dir, no li hauria dit això, li hauria dit les croquetes, o vés a saber qualsevol cosa. Però vol dir que això, que ets una persona d'aquestes així com molt healthy, mesuradora, super obsessionada i tot això, perquè si et seguim a l'Instagram a vegades també fas menges algunes marranadetes entre cometes.
Sí, vull dir, abans era molt maniàtica, massa, bueno, massa i tot, fins a arribar al nivell d'obsessió. No podia menjar ni res, un trosset petit de xocolata, res, o sigui, jo ho admeto. I va,
això eres
punt...
tu que t'ho gestionaves així?
Sí, 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 clar.
Sí, sí, sense nutricionista ni res.
Exacte,
tu estaves...
però també per aquest fet, perquè jo em gestionava els meus entrenos, l'alimentació, i tampoc tenia ningú que em digués ho estàs fent bé, ho estàs fent malament, o ho podries fer millor. I sí que va arribar un punt de menjar massa bé, que no era massa bé, jo crec que era perjudicial, perquè era tot molt controlat. I ara, pues ara ja no és així, vull dir, he après a menjar i si em ve de gust algun dia menjar-me un cronat de xocolata, doncs me'l menjo.
Ma, has après, potser, amb 22 anys està molt bé, has après a gaudir una miqueta més?
Sí.
Seria
sí,
així?
Sí. Perquè jo associava a menjar-me un cronat de xocolata a que la cursa que tingui el diumenge no rendiré igual, o potser tardaré 10 segons més.
Escolta'm una cosa, també ens ha dit un ocellet que ara tens un entreno pautat, però, clar, és el que deies, que és una miqueta difícil de fer-ho. El fet de que tinguis un entreno pautat t'obliga a no potser passar-te tant de voltes com et passaves, t'obliga a entendre que les coses s'han d'anar fent passet a passet, el fet també que estiguis estudiant cafè, suposo que també, vull dir que són potser un cúmul de coses de... que et fan a fi com de ser més feliç i poder fer-les gaudir més, no?
Sí, i jo crec que ho necessitava, perquè ara ser... Bueno, hi ha un entrenador que em gestiona això i jo sé que si em fa fer això el dilluns és perquè és el que necessito. I si el dimarts pues, haig de descansar, pues, descanso. Però per què? Perquè jo confio en ell i al final suposo que serà el millor. Abans no hi havia ningú que em digués el límit. Vull dir, jo feia, no em cansava i dic, bueno, pues, demà quan em llevi tornaré a fer el mateix. I tampoc seguia cap pauta i anava fent.
Escolta'm, doncs, Marta, i per acabar-ho, et volem plantejar dos reptes, dos mini-reptes, no són l'Ultra Pirineu, que encara, home, tens 22 anys, pots anar fent i anar sumant curses de muntanya. L'Olla Núria és una cursa preciosa, sí, també, que molt maca, la de l'Esquella Pardines també és molt xula. Tenim aquí, l'Aniol te'n podrà dir un fotimer, el Llure també ha patit també unes quantes de les curses, quan hi ha el buf, el festival de buf a l'estiu, doncs també allà hi ha curses de debò de muntanya. Però aquí hi ha dos reptes petits que ens agradaria poder-t'hi veure i que ens agradaria que ens hi acompanyessis, perquè 13 hi estarem. Mira, el primer és el dia 25 de desembre, que tu has dit que anaves a caminar pujant la Mola. Doncs si el dia de Nadal el celebres per aquí a prop,
sí, aquí,
pel Vallès Occidental,
aquí,
sí? Sí, doncs el dia de Nadal fer la pujada a la Mola corrent, que jo t'he de dir que jo personalment em sembla que feia temps que en una cursa no arribava a dalt pensant que treia tot el que havia menjat la setmana abans, eh? Vull dir, és dura i ens agradaria veure-t'hi. Crec que és un repte que estaria bé, oi? Que sí,
per acabar... per tornar-hi,
clar,
home, i per acabar l'any.
Sí, i llavors, no, però per acabar l'any un altre. Per,
sí,
acabar la, per acabar l'any un altre, que des d'aquí 13 també hi serem, és, home, fer, ja sé que l'asfalt no t'agrada, però, home, córrer pels carrers de la teva ciutat el dia 31 per acomiadar i fer millor la revetlla de cap d'any. Potser un 10.000 estaria bé, no? Per encetar aquest nou circuit que s'ha preparat per Cap d'Any, a la Cap d'Any Reis.
Sí, aquella la faré segur.
Segur,
la
no?
La faig cada any, la Cap d'Any.
Però aquesta és la de 10, no?
La de 10, sí.
Clar,
sí.
Aquesta és la de 10.
Sí, sí, sempre feia la de 5.
Clar. Escolta, Marta, ens agrada molt parlar amb tu. I esperem que quan tu ta mare vingui i et demani barres de pa i et pregunti si tu ets la Marta, potser et diran que volen anar a córrer amb tu i acompanyar-te per veure els animalons que veus per la muntanya, no els de dos potes, que els de dos potes ja s'ho faran, i que esperem que segueixis trobant aquest equilibri emocional de treballar, estudiar i gaudir de l'esport, que a fi de comptes és el que t'enduràs. Moltes gràcies per ser avui la nostra heroïna invisible i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Etiopia, Kènia, tots els països subsaharians de l'Àfrica tenen els millors fondistes de la història. Ho hem vist amb els últims rècords del món, tant de marató com de mitja, com inclús poden amb distàncies més curtes. Què és el que passarà amb tota la moda del trail running quan tota aquesta gent que belluga les cames tan ràpid per damunt de l'asfalt decideixin que el trail running, les muntanyes i les pedres també són el seu camp de batalla? És una qüestió econòmica? És una qüestió purament de promoció? Avui a la tertúlia, un dels temes que surten damunt de la taula és aquest fet.
El día que los africanos aprendan a correr maratón, estamos muertos. Hoy corren a tirones y son discontinuos en la preparación. Son incapaces de estar 4 o 5 meses trabajando a tope para un único objetivo como el maratón, porque tienen que facturar en otras distancias. Cuando superen eso, nos van a arrasar. Escoltàvem maratón referit, evidentment, a maratons de muntanya. Jo deixo això aquí sobre la taula. Avui llegia aquest article, un article de la revista Trail Run, de Roberto Palomar, que es titula El dia que los africanos aprendan a correr trail.
I podem tremolar aquell dia.
I bueno, m'hi ha fet reflexionar, no hi havia pensat, i és cert, portem tot l'any parlant de trail i d'altres competicions en les quals la presència d'atletes africans és pràcticament inexistent.
Totalment.
Em ve ara al cap Zahid Aitmalek i para de comptar.
Sí, són 4 persones les que apareixen, que potser és una mica el que tu comentaves llegint l'article, no? Que han de facturar. Llavors, clar, si agafen l'esport com una sortida laboral, una sortida on puguin fer diners precisament per les seves famílies i sortir una mica d'aquest àmbit més de pobresa que puguin estar patint en el seu país, clar, potser el trail no és el millor esport per sortir d'aquesta situació. Ara mateix.
Ara mateix, clar.
El fet de que potser molts dels atletes en els seus països tampoc es reuneixen les condicions com per entrenar el trail, com potser aquí, no? A Europa en general i Estats Units és un territori amb un clima, unes muntanyes, uns camins, una cultura, en aquest sentit, bueno, més
jo
propensa.
Jo crec que és algo ja de cultura, no? No, és com aquí també els atletes africans afincats aquí a Catalunya o a Espanya, que competeixen en curses populars també, en les seves preparacions de mitges o maratons, i no s'atreveixen a fer curses ni de trail ni mig trail ni curses un pèl tècniques, no es fiquen en sorra, no trepitgen sorra.
Sí, sí, sí.
Exacte.
Però que contundent, no, l'article? Vull dir que el trail també té altres aspectes, més enllà de
sí,
la capacitat, clar, de resistència i de...
Que jo crec que també va molt enfocat a que al final Kènia i Etiopia es troba amb la majoria del país a una zona de 2.000 llargs, 3.000 metres d'alçada, amb la qual cosa ja reuneixen unes condicions de poder competir tranquil·lament carreres com la de l'Annapurna, que situava moltes estones per sobre d'aquests 4.000, i que això molts atletes els estava afectant per no estar potser tan aclimatats,
sí,
no? Llavors, potser sí, clar, veient per exemple el llibre de Kilian quan va pujar al Kilimanjaro, no? Clar, anava acompanyat tota l'estona de gent autòctona.
Sí, de fet,
i llavors...
qui més assessorava era l'antic propietari del rècord, que era tinc entès que era local d'allà.
Sí, clar, sí. Llavors, si aquesta persona pot fer això, no? Dius, però potser els hi surt més a compte aprofitar tots els camins de la sabana, no? I no desplaçar-se tant, no ho sé.
Els agrada massa la velocitat, no? Els agrada també sí, córrer molt ràpid.
Clar, aquí en aquest article també es comentava molt el tema econòmic, que doncs, segurament a dia d'avui encara l'atletisme potser és molt més rendible econòmicament que el trail, i que per tant això crida més l'atenció a un atleta que a més les seves condicions físiques ja s'adapten molt bé, no?, a aquest tipus d'esforç, i que el trail potser sí que és sortir una mica més de la zona de confort, però aquí és on, per això la importància de l'article i la notorietat, no?, que pot tenir avui en dia, que és perfectament vigent, en el sentit de que el trail està en auge, igual que l'esquimo, són esports que estan agafant una importància molt forta, que s'hi comencen a invertir molts diners i que probablement, per condicions, si hi ha una sèrie d'atletes que reuneixen evidentment les condicions i que s'hi posen, Ojo, perquè bueno, ho estem veient en l'atletisme. En l'atletisme és un regnat d'Àfrica, pràcticament, no?
Sí, però jo penso d'això, que és que clar, ve de trets culturals, el que parlàvem abans, i han aconseguit tenir com uns patrocinis amb les marques molt afiançats allà, no? I tenen com moltes facilitats per aconseguir que els hi donguin material i de més en atletisme. I clar, en trail, que està sortint ara, doncs, potser gent,
sí.
Salomon què buscarà, no? Aquí potser fotos amb les muntanyes nevades, amb els Alps, i ells no tenen aquesta facilitat, i llavors potser no busquin aquest perfil de persona amb el qual invertir, i això els limiti més. No ho sé per on va el tema.
Tot i que jo crec que això també pot ser que sigui fins que hi hagi un atleta, un, dos, tres, el que sigui,
que surtin.
No? Perquè un cop llavors ja en tinguis un que pugui enganxar a bastant públic, és probable que la marca ja vulgui obrir també.
Bueno, la Sierra Zinale ja acostuma a ser una carrera,
per exemple,
que comença a reunir gent, van tenir etíops en el podi,
exacte,
no?
Sí, sí,
amb
sí.
La qual cosa, atenció, que no sigui potser aquí la catapulta cap a aquest món.
Haurà de ser un atleta, però que també tingui molt bones capacitats tècniques,
molt.
Més enllà de resistència, perquè el trail, vaja, la baixada l'has de dominar molt bé, ultra bé, si vols destacar.
Sí, la setmana passada parlàvem amb l'Oriol Cardona, que és un expert en les baixades. Sí.
Quantes victòries es disputen en una baixada?
Bueno, és les capacitats que li van veure, no? Les habilitats que li van veure en el Zahid, quan va aparèixer aquí, i li van donar l'oportunitat de dir, i per convèncer l'organització de Cegama perquè li tingués aquella oportunitat, que va ser com, vale, ja li posem cara al Zahid, ho està fent bé, però ara té l'oportunitat, llavors, clar. El tio baixava com les cabres i inclús el Kilian deia, tio, és que aquest em fa por de veure'l baixar, perquè dius, hòstia, com ho controles, no? Allà
els terrenys també presten molt, tenen molt terreny irregular, i de fet, bueno, els corredors d'asfalt entrenen bàsicament pistes i camps, vull dir, no tenen pràcticament carretera per entrenar. Hi ha el terreny de sorra i pedra, ja el tenen trepitjat.
Així que preparem-nos, no, llavors?
Sí, jo és que avui ho llegia, no ho havia com reflexionat mai, no? I pensava, és que és veritat, el dia que surti un bon atleta africà, bueno, el dia que el món del trail s'endinsi, o que els atletes africans s'endinsin al món del trail i es comenci a coure allà un xup-xup, no?
Que hi hagi una base d'atletes.
Que es fomenti més aquesta cultura de la muntanya per condicions físiques, si a més els acompanya una bona preparació, és que pot ser que això, bueno, si aquest any parlàvem de rècords,
a veure què passa amb 10 anys vista,
A 10 anys vista.
Bueno, aquí falten inversors.
Oi, aquí parlem dels africans, però clar, per exemple, la zona del Nepal
també,
que viuen en unes condicions molt més favorables per a aquest tipus de carreres, no? Però també les condicions econòmiques no siguin les favorables per dedicar-se en aquest esport. Però si va agafant allò que diem, no?, un cultiu econòmic a sota, i fan bullir l'olla bé amb les federacions de trail, puguin aconseguir cosetes, perquè ells sí que tenen un ambient o un entorn fantàstic, no? Amb la qual cosa jo penso que, bueno, també et donen molt que sí, i algú podria sortir bé.
Sí, bueno, haurem de veure-ho, però jo em quedo amb això, El dia que els africans es posin en aquí, potser veurem que tots els rècords es trenquen.
Això que dèiem, que està sent tan complicat ara.
És que és una passada, no trobeu que... Bueno, jo estic al·lucinat. Aquest any hem llegit moltes notícies, hem explicat moltes notícies en les quals es parlava de... Es bat el rècord de la Sierra Zinale, a més, no allò un segon, no. Estem parlant de que rècords molt sòlids en moltes proves de diferents distàncies, tant d'homes com de dones, i això no sé què és degut, no sé què en penseu.
No ho sé a què es deu el tema dels rècords. Al final jo crec que és augmenta la competència, és a dir, hi ha més gent que practica aquest esport, està en auge, i a més pues van sortint aquests joves, no?, que dius, hòstia, pues, clar, aquest esport mola, i esportistes d'altres esports, com pot ser sobretot de l'esquimo, no?, que, hòstia, pues em fico aquí, veuen que se'm dona bé, i vinga, va, m'hi llenço. Llavors, clar, si aquest que ve ho fa bé, jo m'haig de posar més les piles, perquè fins ara podia guanyar així. I jo crec que un per l'altre s'acaba aconseguint que tot acabi anant molt més ràpid, que s'accelerin les carreres, que per guanyar aquest premi final i per guanyar una copa mundial s'ho hagin de jugar a l'últim quilòmetre, com parlàvem entre Rui Hueda i Oriol Cardona.
Sí.
Pues aquí jo crec que està tot dit, no?
I també que s'està professionalitzant molt l'esport en general. ara quan es plantegen rècords van a estudiar-se cada aspecte del repte en si, sigui pel material, per la preparació física. El menjar, tot està super estudiat.
Home, jo al·lucino amb quan preparen un rècord i diuen, no, el quilòmetre tant passaré amb aquest temps. I dius, ostres, com calcules els temps en trail tan bé? Dius, clar, perquè les pendents aniran variant, les pedres no saps on són, clar, que hi ha molts més factors que en
esbal. Tenen el terreny molt estudiat.
Clar, és flipant el que s'arriben a estudiar, perquè clar, varia molt de, no, aquest tram hi ha aquest tipus de pendents, en aquest tram hi haurà uns altres, llavors, clar, aquí ets a passar amb un cap d'avantatge de no sé quant respecte al rècord, perquè si no, no... I ho passen tot estudiadíssim i la claven i cauen els rècords.
Però, bueno, com deia l'Aniol, ja no és només trail, també. En atletisme hem vist també aquest any bons rècords.
Sí.
En triatló també hem vist molts rècords, que ja, a part que es baten de manera contundent. No són, això, un minutet o... No, són contundents. Inclús... 3 i 4 o 5 atletes que haurien superat el rècord d'aquella prova o el que sigui que estarien. O sigui, el cinquè que batria un rècord i es queda en un cinquè lloc, vull dir, aquest any. És una passada.
Clar, el món del triatló ara mateix no et sabria dir el motiu, no? El món de l'atletisme, jo crec que és això, hi ha hagut una inversió econòmica molt forta darrere amb aquest rècord més emblemàtic, no?
Sí,
que ha marcat l'any.
Però bueno, en triatló també és tot l'inversió, i el material va evolucionant...
Clar,
tot,
no, però jo ja no parlo del material de la Bamba, que això ja és una altra cosa, que per cert, si parlem de la Bamba, hi ha una carrera aquest any, no?
Sí.
Tu ho saps bé, oi, Robert? Que premiarà a la gent que corri amb les Bambes de tota la vida, amb les que no aquestes revolucionàries, però bueno, ho deixem aquí. Llavors, si hi ha gent que pensa així, no sé com anirà evolucionant l'any 2020 tot això.
Bueno, però això en principi es va mirar que si es prohibirien aquestes sabatilles i no...
Però independentment d'això, jo ja parlava d'això, la inversió de marques, com en aquest cas ha estat Ineos, no?, que ha posat un dineral darrere per tot un any sencer aquesta gent es pogués preparar tranquil·lament. I és el que comentàvem, potser al món del trail també hi ha més diners aquests últims anys, no? I això també ajudi a rècords.
Segurament hi ha una dita que és fantàstica, és que pagant Sant Pere canta.
Totalment.
I Sant Pere canta i
Sant Pau també, i Sant Xavi també.
I si fa falta que canti el Jesus, també cantarà Jesus, i cantarà qui faci falta per batre rècords. I sí, en el trail doncs es baten rècords. I
que així sigui, que segueixi, que
a nosaltres ens encanta veure
que no prengui mal, els corredors, si us plau, que no prengui mal.
No, millor que no, mira que ho desitjaríem en un moment per tenir nosaltres el protagonisme.
Exacte.
Però no.
Que no prengui mal, que el dia que els guanyem volem guanyar-los, el dia que els guanyem, estem fent ara...
I que no els superin de manera tan contundent i que creïn, que cada vegada es puguin anar batint més, perquè si arribarà
això
un moment
sí,
que...
Sí. Que ho vagin fent mica en mica,
Que donguin suc, va.
Tretze, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat el millor equip de fons addictes de 13. El Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i el Robert Mayoral, sota la supervisió tècnica de Toni González, i el superequip de becaris, Xisca Alberti i Iker Page. Hem conegut la Marta Bellan, la nostra heroïna optimista, a qui podeu demanar el pa però amb qui podeu córrer per la muntanya i rodar en bici. 13, el programa dels esports de fons on en fred, calor, sol, pluja o neu, i estem la mar de bé. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Voleu aprendre a fer marmitaco o love to fat? Baixeu-vos i escolteu-vos el podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Avui afegirem a la llista la cançó que motiva la Marta Bellan, la nostra heroïna d'avui, Titanium. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 68 programes. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñó i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Us espero a l'hora de 13. Fins la setmana que ve.